Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. Perquè comencis el dia ben informat, t'avancem les notícies que són més importants a aquesta hora. Lula da Silva anirà a la presó per corrupció amb una condemna de 12 anys. Es preveu que l'expresident del Brasil ingressi en un centre penitenciari els pròxims dies o setmanes. Així ho ha determinat el Tribunal Suprem del Brasil aquesta matinada, després de 12 hores de deliberació. Fins al moment ja ha estat condemnat per dos tribunals i una sentència ratificada en segona instància ja permet l'inici de l'execució de la pena. La Policia Nacional va detenir a Madrid Gervé Falciani, extreballador de la banca al qual s'atribueix la difusió de la llista Falciani en noms de clients del banc suís HSBC. L'activista anticorrupció financera va alertar de casos d'evasió fiscal vinculats a aquesta entitat. Els agents l'han detingut en virtut de l'ordre de detenció i entrega per extradir-lo a Suïssa, que aquest país va emetre el 19 de març. Fins ara, Falciani, fugit de Suïssa el 2008, es movia amb llibertat absoluta per a Espanya. Col·lectius com Xnet i diverses personalitats polítiques consideren que l'atenció pot ser una moneda de canvi, un gest cap a Suïssa, on hi ha Anna Gabriel i on també es creu que hi ha Marta Rovira. En clau religiosa, Càritas Diocesana de Lleida acollirà demà una xerrada informativa sobre el mercat del treball en el camp a Lleida. Serà a 11:45 del matí a la sala d'actes de Càritas Diocesana. Aquesta xerrada va dirigida a totes aquelles persones que vulguin treballar en tasques agrícoles durant l'estiu. I avui està previst una conferència a càrrec de David Jou, físic, vicepresident de la Fundació Joan Maragall i traductor de Stephen Hawking. Serà a les 7 de la tarda a l'auditori de la Fundació Joan Maragall. Tindrà com a títol Stephen Hawking i les seves reflexions sobre Déu, el cosmos i els humans. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10. Ara us deixem a la Fórmula Estel amb l'espai Plus Valor Dones, presentat per Montserrat Nebrera.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatore Romano, Giovanni Maria Vian, el secretari general de l'Església Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera. Comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. El nostre tema d'avui és Dona i Treball 2.0. Sabem de la importància de les noves tecnologies i del condicionament que estan exercint i exerciran en el futur sobre el mercat de treball. La pregunta és especialment interessant pel que fa al mercat laboral femení. Pot ajudar a conciliar? Els problemes d'accés o bretxa o discriminació són menors gràcies a les aplicacions o portals que ara coneixem? Es pot dir que el laboral és el futur que té més nom de dona? Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres la Cèlia Gil, què tal? Bon dia. Psicòloga amb postgrau de recursos humans i xarxes socials i postgrau experta en inserció laboral, marca digital a internet per generar oportunitats professionals, formadora a Barcelona Activa, a IADA i altres centres. Què tal? Com estem?
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. I també amb les nostres tertulianes, la Olga Ortiz, advocada experta en lideratge femení. Bon dia, Olga.
Bon dia.
La Mireia del Pozo, advocada i titulada en Tecnologies i Comunicació. Hola, Mireia.
Hola, bon dia a tothom.
I la Neus Vidal, psicòloga, grafòloga, directiva de recursos humans en una gran empresa, empresa de més de 500 treballadors. Com estem?
Hola, molt bé, bon dia.
Cèlia, probablement una de les plataformes més importants i més conegudes en l'àmbit del mercat laboral és LinkedIn. No? Mm-hmm. Què podem dir d'aquesta plataforma? Entenem que pot generar oportunitats laborals per a les dones d'una manera especial o determinada?
LinkedIn és una xarxa professional molt potent, amb més de 450 milions, més de 640 milions de persones, de professionals a nivell mundial, amb la qual cosa, clar, és un aparador per a la dona, per l'home en general, i dona, molt important, no?, a nivell professional per tot el món.
S'utilitza igual per homes i dones? És a dir, és una plataforma que és indistinta i no hi ha, diguem, ni agrupacions ni distincions a dintre de la plataforma. És tothom allà, sí, aquests 540 milions de persones amuntegats?
No hi ha gaire diferència. És una espurna més utilitzada per homes, però és un 52, 48, una coseta així. No és significatiu. Altres xarxes com Womanalia, per exemple, que també és com un LinkedIn de dones, allà sí que la diferència és molt gran, no? Estem parlant d'un 90 més o menys per cent de dones i un, no sé, un 10%, un 15% d'homes. O a Pinterest, que també és més utilitzada per dones. Però LinkedIn no, és molt, molt semblant.
Per què creus que hi ha aquesta diferència entre la utilització d'unes xarxes o unes altres? O uns aparadors o uns altres? Tenen característiques diferenciades que puguin afavorir més el mercat de treball de la dona?
Bueno, Womanalia va néixer especialment...
Womanalia està clar pel seu nom.
Justament va néixer perquè les dones tinguessin un espai on de fer sinergies, entre ajudar-se pel sostre de digital, pel sostre de vidre, per la conciliació... Bueno, era una xarxa justament per això, per dones, amb la qual cosa és normal que hi hagi...
Però Pinterest, per exemple, a diferència...
Bueno, Pinterest és molt visual, és... molt addictiva, ja, perquè és molt inspiradora, la mateixa paraula diu, i pinear interessos, no? Uh-huh. Molt utilitzada a el que és Estats Units, Canadà, tot el mercat anglosaxó, Austràlia, i clar, si heu estat, ja ho veureu, que hi ha moltes imatges i molt inspiradores, val? Llavors, bueno, les dones s'hi estan, i a més s'hi estan molta estona.
Sí. És a dir, és d'alguna manera, com has dit, addictiva, en el sentit de que hi ha una interactuació més gran.
No, interacció precisament no.
Vull dir, el fet de mantenir-se i de continuar i de mirar un altre i de compartir determinades imatges, pot ser que això vagi amb el perfil femení? És a dir, que aquesta diferència d'utilització d'una xarxa o una altra tingui a veure amb com som les dones?
Bueno, les dones són més socials. Són més comunicatives. La dona, més o menys, està... Amb la majoria de les xarxes utilitza més les xarxes que els homes. O sigui, està més a lo que és el món del social media, majoritàriament. Hi ha xarxes com, no sé, com Google+, que pot estar utilitzada més per homes, però, en general, les dones guanyen en quasi totes les xarxes, eh? Instagram, Facebook, els agrada més. També es dediquen més temps. És que són més xerrameques de per si. Vull dir, això ja va amb nosaltres.
Creus que això propicia l'accés al mercat del treball? És a dir, aquesta sociabilitat, aquesta capacitat de comunicar, l'utilització de les xarxes, millora la capacitat de que la dona accedeixi al mercat de treball?
Sí, perquè una de les coses que s'ha de fer, per exemple, a LinkedIn, és no només tenir un perfil, que és el que moltes persones acaben fent, o obren allà un perfil i tenen com si tinguessin un currículum penjat al núvol i ja està. Això, si et limites a viure a LinkedIn així, les probabilitats de que apareguis... que vinguin a veure el teu perfil són molt baixes, eh? Si no, mireu, es pot mirar sempre qui ha vingut a veure el teu perfil, les últimes 5 persones, amb la versió gratuïta, I veureu, es veu que això, que igual venen amb aquells últims 3 mesos, doncs han vingut, jo què sé, 10 o 12 persones, i dius, home, llàstima, no? En canvi, si interacciones, si comparteixes, si comentes en els grups de LinkedIn, no sé, directivos i dirigentes, Women Alia també té un grup a LinkedIn, i altres, hi ha grups de psicòlogues de Barcelona o el que sigui, doncs clar, si comentes, participes, llavors comença a venir gent a veure't, no només els 4 que has aparegut per cerques.
I creus que això és més, diguem, utilitzat per les dones? És a dir, aquí, en aquesta sensació de grup, d'interactuació entre el grup, de renovar o revisitar el teu perfil per fer-lo d'alguna manera atractiu a la gent que hi pugui entrar dintre de la pàgina de LinkedIn, la dona s'hi posa més, si està més estona? Hi ha una cura d'aquest tipus de perfil?
No tinc les dades d'això. No, en LinkedIn en concret, no tinc les dades.
I en altres plataformes sí?
Bueno, en altres plataformes és que tampoc tinc les dades, però es veu això, que la quantitat de persones que hi ha inscrites, que ho utilitzen habitualment, és més utilitzat per dones. Sí. Els Facebooks, els Instagrams, tot això és més utilitzat per dones.
I aquestes plataformes, parlem una mica d'aquestes plataformes, són, és a dir, tenen aquesta capacitat per propiciar l'accés al mercat de treball, per generar oportunitats a les dones? Quines creus que són les que poden ajudar més a que les dones hi trobin una oportunitat de feina o una oportunitat de feina més relacionada amb allò que són, amb aquella formació que tenen, i no simplement infratreball, no?
Això depèn. O sigui, l'oportunitat te l'ofereix qualsevol xarxa, perquè no deixa de ser qualsevol xarxa un aparador.
Uh-huh.
Val? Aleshores, què has de fer? Has de dir on vull jo posicionar-me, o sigui, quin és el meu target, quin és el meu objectiu. Soc, no sé, suposem, coach, que ara està tan de moda. Soc coach de directius? Home, doncs no aniré a buscar el meu target a Snapchat, per exemple. Que Snapchat, per qui no ho sàpiga, és aquella del fantasmet groc, que el que hi ha són nanos de 18 en avall i que fan caràtules amb els gossets i tot això.
Uh-huh.
Aquí, allà no aniries a utilitzar-la per tenir aquest aparador, no? I generar oportunitats laborals de feina o de clientela o el que sigui. On t'hauries d'anar? Pues, home, el sentit comú ho diu. Si busques clients que siguin directius, podries anar, per exemple, a LinkedIn, i en concret als grups de directivos i dirigentes, directivos d'Espanya, que hi ha uns quants, que hi ha, de fet, hi ha més directius allà que directius a Espanya. Val? I llavors allà seria el teu target.
Això és un titular, eh?
Una altra cosa seria buscar, en concret, amb cerques booleanes, per exemple, que, per cert, si en fas unes quantes, com que ho va comprar Microsoft i Microsoft vol monetitzar, no et deixes fer més d'un cert número de cerques cada mes, ja et diu que fins al mes següent, amb la qual cosa, llavors, una opció és en marxar, anar-te'n a Google i fer la cerca booleana directament a Google. Val? Però amb aquestes paraules clau, amb aquestes keywords, directivo, no sé què, Espanya, o Barcelona i Rodalies, depèn.
A través de Google també es poden fer, per
sí,
tant.
Sí, de fet, és on te les fem. Clar, perquè la versió l'altra se'ns acaben ràpid. Llavors anem a Google i ja està. I busques aquest target i ja vas directament a demanar-li a aquestes persones, per exemple, ser contacte, sempre personalitzant la invitació, explicant una mica doncs, per què som del mateix sector o per què crec que podem créixer professionalment, pel que sigui, he llegit el teu llibre, t'he escoltat el que has escrit en el debat de tal, el que sigui, un motiu, perquè si no hi ha gent que és molt reàcia a acceptar gent que no conegui, doncs personalitzant, i a partir d'aquell moment ell ja et veu el que tu vas penjant, si fas una xerrada, no sé, a Mataró, per exemple, per directius, una conferència, doncs ell ja ho va veient, ja va centrant en el seu caparró. El dia que necessiti una coach de directius, doncs igual ja ve a buscar-te, igual han passat 5 o 6 mesos. A part de que en el moment que sou contactes de primer nivell, ja podeu enviar-vos mútuament missatges com, diguem, correus electrònics interns a LinkedIn, que si no has de passar per e-mail, que és pagament.
Celia, abans has parlat també d'aquestes aplicacions, aquests portals molt coneguts, sobretot entre la gent més jove, però clar, entre la gent més jove també segurament hi ha gent que busca feina. Un Twitter, un Instagram, signifiquen alguna cosa més? O diferent?
Els joves estan a Snapchat estan morint-se. Allà estan 4 nanos molt jovenets i estan
morint-se d'èxit de tant riure, no?
Bueno, no, el que va passar... com a novetat estava molt bé, era molt informal, molt... sobretot no hi havia els papes, que per això van marxar, ¿vale? Van marxar de Facebook, que van anar a Instagram, a Snapchat, però com que el Max Zuckerberg va comprar el que era de novedors del Snapchat i ho va posar a l'Instagram, a les històries i tot això, doncs ja va perdre la gràcia. Aleshores, els joves, els de 35 en avall, millennials i generació Z, estan a Instagram i a YouTube. No estan gaire a Twitter, estan a Instagram i a YouTube. I, bueno, Instagram i YouTube no es caracteritzen precisament per obtenir oportunitats laborals, però ells viuen molt les xarxes com a oci i com a aparador i com a dia a dia. O sigui, ells comparteixen tot, un selfie, no sé què, no tant amb aquest propòsit de buscar feina.
Si et sembla, Cèlia, podem obrir els micròfons a les nostres tertulianes, perquè, clar, són tants els temes, les aplicacions, les vessants de la relació entre el mercat de treball i aquests portals i aplicacions que jo no sé, elles diran que els hi sembla. Jo estava pensant ara mateix que, és veritat, aquesta barreja entre l'oci i el mercat de treball, entre la gent més jove, probablement canvia molt el panorama respecte al que havia estat portar un currículum en una empresa, no?
Clar, jo veig un canvi sumament gran, i més amb tot el futur del mercat de treball que ens ve i que ja estem vivint, que fins ara un anava amb una empresa de treball temporal o directament enviaves el currículum a un lloc i fins aquí. Mm. Avui en dia ens trobem en què has d'estar a tot arreu i posicionat a tot arreu. Aleshores, amb el tema del treball 2.0, així molt ràpidament, o sigui, el mínim, Cèlia, seria LinkedIn. I
jo, amb tots els que faig consultoria privada, sigui un directiu, sigui un nano que acaba de sortir de la universitat,
sí.
LinkedIn i Twitter. Perquè,
i Twitter.
Sí, tots. Aquests sempre... O sea, de sèrie, del despatxo, salen con LinkedIn i Twitter.
És el mínim, és el bàsic. Sí,
perquè LinkedIn és el teu portfoli al món, com a sí. professional. Sí. I Twitter és la teva connexió amb la immediatesa, amb la televisió, hashtag no sé què, amb el que ha passat ara, amb els polítics, amb les empreses. Ets tu amb el món, però ja. O sigui, pots comunicar-te ja.
Per tant, és molt important que tractem bé la imatge que estem oferint.
Home, un de cada tres candidats en un procés de selecció cau precisament per lo que és el currículum social, que se'n diu. Que és
per el que ha posat a Twitter.
Per el que ha posat a la seva empremta digital, Facebook, Twitter, Instagram, un de cada tres.
Sí, sí.
Això de l'empremta digital genera bastants problemes, perquè, clar, el que no es dona compte a la gent, suposo que tu ho sabràs, quan accedeixes a aquest tipus de xarxes socials, estàs firmant uns contractes vinculants i que aquelles fotografies poden continuar vives a qualsevol espai on tu hagis fet aquesta admissió. Per tant, què aconsellaries a aquelles persones que tenen un Insta massa social i volen buscar treball, per exemple, de direcció, o volen estar cuidant nanos, o volen estar treballant en un hospital, perquè, clar, tot això, la gent ho mirem, i la gent mirem el nom del nostre metge al Google, i si surt Instagram i el veiem...
Fent depèn de què, ja no ens agrada.
Clar, tot això, tu deus recomanar, deus donar, res, quatre ítems, no?
Sentit comú.
Sí, però als 16 anys...
No n'hi ha gaire.
I aquest és el tema que ho arrossegues. Clar.
No n'hi ha gaire. Per això, fent pedagogia, jo faig moltes xerrades a instituts, universitats, justament per això, no? Que, per cert, es reboten bastant, perquè ells diuen que els de recursos humans no tenen per què anar allà als seus perfils personals, que ells a la seva vida privada són ells i a la vida després laboral seran nosaltres. De fet, la Unió Europea ha tirat enrere, eh? Ha anat deixant que cada cop menys els de recursos humans puguin entrar a aquestes xarxes socials a investigar els candidats.
Bueno, i es regula ja el dret a l'oblit, no? La sensació
bueno,
que
el dret a l'oblit...
És un altre dia.
De totes maneres, jo com a reclutadora sí que puc dir que al final tota l'activitat online que fem està generant una reputació. Clar. I està generant que siguis un nom. És a dir, al final, tu com a persona, evidentment pots sortir un dia i emborratxar-te i fer-te... Però des de recursos humans també, evidentment, som persones i sabem la diferència entre veure una persona que surt i que veu i es distreu o una persona quan està treballant, però hi han coses que no agraden, facis el que facis, sigui l'entorn que sigui. I aquestes entenc que són les coses que des de recursos humans busquem a les xarxes socials. A mi no em sembla malament que al final, si tu has penjat allà i tu has posat a l'abast de tothom, doncs tothom té dret a mirar-ho. Jo crec que el veritable treball 2.0 és fer que et busquin. És a dir, és el crear-te aquest, crear continguts, dir coses interessants, perquè al final, quan jo com a reclutadora estic buscant gent, la busqui pel que diu. i no per aquella foto de quan tenia 16 anys en una festa.
Mm-hmm. Hauria la persona tenir clar que és tot aquest món digital que s'està obrint, que és nou, que no sé, fa 15 o 20 anys no el teníem, només teníem el offline, no? No deixa de ser una altra versió nostra, d'acord? I, a més, que queda en el temps. Exacte. I que es pot consultar des del Japó o dels Estats Units, on per una empresa que ens pugui reclutar per venir a treballar aquí a Barcelona. Amb la qual cosa, jo sempre recomano que abans de fer clic, abans d'apretar l'enter d'aquell comentari, aquella foto, aquell el que sigui, tu pensis dos cops. I llavors, això que estàs penjant o estàs opinant aquesta foto, aquest vídeo, suma? És bona per la meva marca personal com a professional? Em projecta millor? M'acostarà a tenir oportunitats laborals? Sí, doncs clica. No ho facis. No ho facis perquè a la llarga pot passar factura com aquell, no sé, aquell conseller de Madrid que va fer un comentari racista, això no, va tenir que dimitir, o aquell jugador del Barça que ni va trepitjar la gespa. Era del Mallorca, tenia que venir al Barça i pel que va comentar ja no. Llavors, sempre això, sentit comú, no? Abans d'apretar, pensa, suma o no? Perquè estem en carreres líquides, en una societat de Bauman, no? En una societat que anirem treballant sempre per projectes, amb la qual cosa sempre haurem de tenir una bona marca digital perquè puguem anar encadenant aquests projectes. Perquè lo de la vida de treballar en un sitio hasta que nos jubilemos, això està... queda per funcionaris.
A més, hi ha una altra cosa per mi important, i és que jo crec que el 50% ara, cosa que abans no passava, dels processos de selecció es cobreixen per networking. I això és el que ha fet el poder accedir a les xarxes i el poder fer aquesta selecció 2.0. Per tant, si tu poses comentaris que després te n'has d'arrepentir o... Bueno, doncs potser jo no els veuré, però els veurà una altra persona i aquesta persona ens m'ho dirà. Per tant, és, sí, totalment d'acord amb tu. Sentit comú i està molt segur del que et poses o del que dius, perquè queda.
I en aquest mot de fakes i de notícies falses i de perfils que de vegades no són...
Claro.
Et pots acabar construint un perfil absolutament fantàstic des del punt de vista laboral que no es correspongui a una realitat? Ho dic perquè, clar, la realitat virtual té també aquestes servituds, i és que moltes vegades és virtual però poc realitat, o no?
Sí, Montserrat, però... D'aquest serveix, jo quan dono classes, per exemple, a Barcelona Activa, no? la part d'empresa o així, d'aquest serveix generar una marca digital, no? Molt, ets el crack de màrqueting, per exemple, i que et contracti. Suposant que arribessis a enganyar amb els de recursos humans en el procés de selecció i et contractin, del període de prova no passaries, perquè si se suposava que ets un crack com a màrqueting o arquitecte o el que sigui, i després no saps fer ni un social media plan, del període de prova no passaràs. O sigui, mai recomano que la projecció que tu vas fent a les xarxes socials sigui venta de humo. Mai ho recomano. Ha de ser la teva millor versió, brillar, però aportant valor a la teva comunitat i amb aquesta projecció de, a veure, en qui vull posicionar-me amb el cap d'aquí? Soc advocat? Doncs, a veure, jo el que haig de fer és un 80% més o menys, jo proposo un 80%, la llei de Pareto, no? Un 80% de, no sé, Twitter, per exemple, de coses de nuevo derecho civil de no sé què, no? ¿Vale? Un vídeo, una infografia, un article nou del diari i tal. Vas penjant cosetes així que per tota la teva comunitat, que no deixa de ser el teu capital social, els hi sigui interessant, els hi sigui útil. I ja vas posicionant-te a la ment de qui, amb els hashtags correctes i tot correcte, doncs del bufet d'advocats Pepito, del Quatre Cases, el Garrigues, perquè en un moment donat, quan necessitin aquest advocat, em puguin trobar. I un 20% de personal, o d'actualitat, o d'humor, o d'aquestes frases així de creixement, perquè si no és molt avorrit aquell timeline, eh? O sigui, jo un 80% professional i un 20%, doncs això.
Ja, però aleshores hem de dedicar bastant temps, si realment volem fer-ho bé, volem projectar una bona imatge personal, una bona marca, generar confiança, i que tot això lògicament sigui cert, en aquí, Cèlia, estem parlant de molt de temps, una inversió de temps, del dia a dia anar treballant.
Bueno, això depèn molt del retorn, a veure, i del perfil, i de qui, això, qui estigui... No sé, imagineu-vos que jo venc viatges de l'Inserso.
Sí.
Qui és el meu target? Gent de 65, 70... Aquesta gent està a Facebook i a Twitter i tot això? No,
generalment no. N'hi ha, però poc.
És un mínim. Exacte. És un mínim. Bueno, doncs llavors no invertiria tant de temps una mínima presència i tal, perquè potser qui li compra el viatge amb els avis, pel viatge, pels 50 anys de casats, no sé què, és el jove de 30 anys, val? Clar. Però no seria allà el lloc on invertiria temps. Ara bé, si, per exemple, jo tinc un e-commerce o una professió d'aquestes digitals, aleshores sí que em pot interessar més tenir una molt bona presència i bastanta, en quantitat, no?, a les xarxes. Però s'hauria de fer una cosa que quasi ningú fa, que és mesurar, dissenyar quins KPIs, quins indicadors m'estan dient que això va bé, que aquesta estratègia m'està arribant al client que jo vull aconseguir i que tingui un ROI, un retorn d'inversió. Perquè si jo estic 3 hores a la setmana a Instagram, 2 hores a Facebook, 4 a LinkedIn, i no m'aporta cap client, estic fent
el pot. No serveix de res.
S'ha de treballar i treballar en comunicar el que saps treballar.
Clar, figura't, clar. Però de cara a les persones que el que busquen és feina. O sigui, no tant tenir clients, sinó la persona que està sense feina o està treballant en algun lloc i vol seguir prosperant i, bueno, pues ha d'estar en tots aquests aparadors.
Però tots aquests llocs, o sigui, el que busca feina també té uns KPIs. Per exemple, quants reclutadors o empresaris que em poden contractar...
Ho miren.
M'han vingut a mirar el perfil. Quantes propostes que els envia el currículum o d'entrevistes per Skype o entrevistes presencials he tingut aquell últim mes, etcètera, etcètera. Això són... Ningú m'ha contractat cap...
No ho estic fent,
no
prou,
ho estic
bé.
Fent prou bé.
I us diré més, jo crec que això és una gran oportunitat, perquè al final tot el temps que abans estàvem llegint La Vanguardia, fent el currículum amb la carta de presentació, el sobre, enviant-ho per correu, ara ho podem dedicar realment a vendre aquest expertís que tu pots tenir i que, a més, és molt difícil plasmar en un paper. Sí. Per exemple, com a determinats processos de selecció, a la primera entrevista la faig mitjançant una eina amb el que la persona contesta unes preguntes i es grava i m'ho envia. Són llocs comercials amb el que si la persona ja té reticències a gravar-se, a parlar en públic...
Doncs
no m'encaixa. Realment, l'experiència que pugui tenir no és tan important com aquestes capacitats que són molt difícils de plasmar en un paper i que potser d'explicar-li vendem un boli, la persona ho fa molt bé i la pots acabar contractant. Llavors, jo crec que tot això jo ho veig molt més com una oportunitat que no com una desavantatge.
Sí, com un avenç.
I el cercador de dones de la Generalitat és una eina que pot funcionar, ja que parlem, estem en plusvalga dones, per tant, més enllà de les dones, això d'un cercador de dones, anem a buscar la professional de no sé què, ens pot servir?
Això els hauries de preguntar, les dades estadístiques. Jo el recomano quan faig classe, a més una eina d'aquí, d'acord, és un aparador més on podem tenir visibilitat la dona, doncs jo hi tinc presència, per exemple. Uh-huh. Ara encara no m'ha arribat cap client a través d'ells, d'acord?
A mi igual.
El teu focus
estem
grup
igual.
Personal.
Amb la qual cosa, per ara, a mi no m'ha portat.
Jo vaig ser també de les primeres en entrar i no m'ha portat res. Bueno, ja arribarà.
A lo millor simplement la pròpia visibilitat, que això ja ajuda, ni que sigui des del punt de vista més de conjunt, no? No tant a una dona en concret, a lo millor, que aquestes altres més personalitzades podrien tenir sentit, però sí que és cert que des del punt de vista de la presència de la dona en el mercat de treball, home, un portal de dones a la Generalitat tampoc és una mala eina, no?
No, jo crec que és molt bona i molt positiva, i que quan ho van treure és un gran avanç. De cara a totes nosaltres i
com a
comunitat.
Com a col·lectiu, sí.
Exacte. El que penso és que va sortir molt bé, però potser caldria seguir impulsant-ho.
S'ha de donar a conèixer aquesta eina, s'ha de donar a conèixer amb els empresaris, amb la societat, i si no la coneix la societat o els empresaris, doncs no poden arribar a les que estem a dins per contractar-nos.
Clar, les persones que ho utilitzarien, l'usuari final, qui ha de venir aquí per poder-nos agafar, posar-se en contacte, és qui no sap l'existència.
Molt bé. Aleshores, bueno... Olga, perdona.
No, jo l'únic que volia dir és, ja que estem en un programa que es diu Plusvàlua Dones, el tema de la marca personal en una dona, creus que hi ha diferència en com es ven a LinkedIn o a Facebook o a Instagram respecte als homes, o simplement és el mateix?
Bueno, és el que comentava, la dona és una mica més comunicativa, o sigui, inclús amb els tuits els fa més llargs. Tots estem acotats als 280 caràcters, però la dona sol...
Arriba als 280.
280.
No li cap.
I posem fotografia. Exacte. I posem emoticono.
Els van fer per nosaltres, de fet, els 280. Se'ns acaba el temps. Se li ha estat un veritable plaer tenir-te aquí, al nostre programa. Ha estat molt interessant.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera, Olga.
Gràcies.
Gràcies per venir, Neus.
Moltes gràcies.
Mireia.
Moltes gràcies.
Fins la propera. S'ha acabat el programa Plusvàlues Dones d'avui. Ha arribat aquí un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo, a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, Antoni Huguet, i qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent, a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua, dones.